Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 4 graus negatius a Sort, 7 de positius a Santa Coloma de Farners i 8 graus a Viladecans. I ens llevem també amb una notícia de fa ben pocs minuts, d'última hora. L'alto el foc entre Israel i Hamas, ara sí, que és un fet. Com a mínim, això és el que assegura l'oficina del primer ministre israelià, que assegura que la seva delegació ha firmat ja la treva amb el grup islamista, amb Hamas, al Qatar, que és on s'han portat a terme les negociacions. Aquesta firma és important, bàsicament, perquè, com sabeu, hi ha hagut moltes hores d'incertesa. El propi govern israelià havia deixat l'acord en suspens després d'acusar Hamas de voler-ne canviar el contingut. Ara sembla que això s'ha superat. Israel diu que per nosaltres ja està tot fet i ara el dubte és si hi haurà temps a firmar-lo amb prou celeritat perquè entri en vigor aquest diumenge, que és quan en teoria hauria d'entrar en vigor. Ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio com evoluciona aquesta qüestió, perquè ahir va haver-hi moments en què semblava que trontollava l'acord, però la notícia d'última hora és que Israel diu que per part seva, com a mínim, això està tancat i llavors el govern l'ha d'aprovar. Avui aquí al programa també estarem molt pendents dels detalls d'aquest acord i parlarem de la polèmica política relacionada precisament amb això. Arran d'aquestes paraules del president Carles Mazón.
Ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir 0 ayudas directas del gobierno de Sánchez.
És el president de la Generalitat Valenciana, eh? És el president Carles Mazón, sobre les ajudes del govern espanyol a Gaza. No només això, sinó que a les xarxes socials el Partit Popular ha arribat a dir, textualment, que l'ajuda arriba abans si es demana en àrab. El Partit Popular, principal partit de l'oposició. Segons dades publicades per el mitjà A Punt, la televisió pública valenciana, la ràdio pública valenciana, a finals de desembre, el govern espanyol ja havia abonat gairebé 900 milions d'euros en ajudes directes promeses a la Dana. 900 milions dels 16.000 que s'havien promès en ajudes directes. Avui en parlarem abastament aquí al matí de Catalunya Ràdio i a la tertúlia del programa. Tot això, mentre el govern de la Generalitat diu que no pensa fer marxa enrere en el teletreball, tot i la queixa d'uns 200 alts càrrecs que hi us va avançar aquest programa. Aquests funcionaris del rang hauran d'anar cada dia a la feina. A Catalunya Nit, al Catalunya Nit, n'ha parlat l'exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Ismael Peña López.
Què volem que facin els treballadors públics? Volem que estiguin a un despatx movent papers i persones físiques o volem que treballin per aquests objectius? Perquè són dues coses diferents.
És el que deia, insistim, l'exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Ismael Peña López, ara en declaracions al Catalunya Nit. I avui tornarem a tenir reunió a Waterloo.
Això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs, evidentment, cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Carles Puigdemont reuneix la direcció de Junts i després se farà roda de premsa. Veurem quines són les conseqüències dels últims moviments amb el PSOE. No hi ha avenços de moment en traspassos de competències i s'ha decidit tirar la pilota endavant en la qüestió de confiança.
No tenim la voluntat d'arribar a nous acords fins que es compleixin els acords vigents.
Tot això després també de la reunió entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany. Li preguntarem si els últims moviments del govern amb Rodalies fan canviar alguna cosa. També parlarem de com va anar aquesta reunió d'ahir amb Carles Puigdemont. I de les últimes hores... Nintendo ha presentat la seva nova consola, la Switch 2. El que passa és que la presentació ha estat envoltada d'un cert misteri, de pocs detalls, fins al punt que les accions de Nintendo han arribat a caure un 7% a la borsa de Tòquio. I tot això després que es deixés un dels mestres del cinema. Avui continuen les mostres de condol al director de Twin Peaks, David Lynch, el director de Twin Peaks, entre d'altres. També director de la primera versió de Dune, la versió de Mulholland Drive, o L'home elefant, que per cert va ser la primera pel·lícula que es va doblar en català per iniciativa de la Generalitat. Avui la imatge de David Lynch està als mitjans de comunicació de tot el món. I així comencem aquest divendres. Benvinguts al nou matí. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Com d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la dada que 3 de cada 4 joves que tenen feina encara viuen amb els pares. Tots els diaris destaquen avui un informe del Consell de la Joventut que diu que Espanya té la pitjor taxa d'emancipació dels últims 20 anys. A Catalunya només han pogut emancipar-se un 16,8% dels joves.
I a Brussel·les?
Amb els fabricants de cotxes que demanen a la Unió que negociï amb Donald Trump per evitar una guerra comercial. ASEA, que és com es diu l'organisme europeu de la indústria de l'automòbil, ha reclamat per carta als líders de la Unió Europea que no prenguin represàlies contra els aranzels que anuncia Trump.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb el compte enrere per TikTok, que quedaria prohibit en aquest país, als Estats Units, si no es ven a una empresa americana abans de diumenge. Tot i això, el Wall Street Journal parla de maniobres de Trump per intentar evitar-ho. De fet, el principal responsable de l'aplicació assistirà dilluns a la presa de possessió del nou president.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb dades. D'una banda, la població de la Xina que ha baixat per tercer any consecutiu, segons ha anunciat en les últimes hores aquell país, i de l'altra banda, Pequín, que ha confirmat que l'economia ha augmentat un 5% aquest últim any.
Avui és divendres 17 de gener. En aquests moments encara tenim restes de ruixats a les comarques de Girona, també al litoral de Tarragona, que es poden anar reproduint al llarg del matí. El vent de gregal encara bufa amb força a tota la costa. Bufarà també aquest matí, però després anirà desapareixent. Tot això després que aquestes últimes hores hagin caigut pluges de fins a 26 litres a Roses o 36 a Cassà de la Selva, és el lloc on més ha plogut. Aquesta tarda sembla que farà més sol, puja una mica les temperatures, a la costa podrien arribar als 15-16 graus. Cap de setmana també amb força sol dissabte, tornen les glaçades a l'interior i diumenge sembla que arribaran més núvols i podrien caure alguns ruixadets febles a la Costa Brava.
Gràcies, Eloi. Avui, com cada divendres, dilema al matí de Catalunya Ràdio que planteja el filòsof Oriol Ferrés. Avui és si som partidaris o no del vi sense alcohol. A partir d'un quart d'onze reflexionarem sobre l'augment del consum d'aquest producte, perquè hi ha un augment del consum del vi sense alcohol i ho comentarem amb la Judit Mascó i el Canalies i tots els que hi vulgueu dir la vostra, evidentment. Amb el telèfon del directe, com sempre, 93-201-7474. 6 i 7 minuts, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Israel i Hamas han arribat aquesta matinada, ara sí a un acord definitiu per un acord d'alto el foc a casa. Els negociadors han pogut tancar els serrells després de les desavinences que van aparèixer ahir i que van ajornar les reunions on Israel havia d'aprovar la mesura. Com a conseqüència d'això, l'entrega dels primers hostatges podria passar de diumenge a dilluns. Jerusalem, Jordi Brascó.
El retard en l'entesa va provocar que les reunions en què Israel havia de tramitar ahir la mesura es posposessin. La primera, la del gabinet de seguretat, s'acabarà celebrant avui, i l'oficina de Netanyahu informa que la segona, la del govern, tindrà lloc més tard sense concretar quan exactament. Si, com assegura part de la premsa israeliana, el govern no s'acaba reunint fins dissabte a la tarda, un cop finalitzi el sàbat, l'entrega dels primers hostatges prevista per diumenge es podria endarrerir a dilluns. I és que la llei israeliana ofereix l'opció d'apel·lar al Tribunal Suprem quan s'aprova l'alliberament d'un pres i, per tant, a tot aquest procés, caldria afegir-hi les hores d'espera fins que el tribunal les pronunciés. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, al matí de Catalunya Ràdio.
Des dels Estats Units, el secretari d'Estat, Anthony Blinken, es mostra convençut que aquest diumenge entrarà en vigor l'alto el foc.
El cap de la diplomàcia nord-americana, que ha fet la seva última roda de premsa a la seu del Departament d'Estat a Washington abans de deixar el càrrec, admet que encara hi ha detalls de l'acord que s'han estat negociant a les últimes hores.
Sobre l'alto el foc, sí, estic segur i espero que es comenci a aplicar diumenge. Però, miri, no és estrany que en una negociació tan difícil i tensa quedin serrells per tancar. I els estem lligant mentre parlem. Estic segur que tot això avança, que diumenge veurem l'inici de l'aplicació de l'acord.
El secretari d'Estat nord-americà ha insistit també que Hamas és qui ha posat més traves perquè hi hagués un acord a casa.
El principal aliat del moviment islamista palestí, l'Iran, ha celebrat l'acord per l'alto el foc i diu que és fruit de la resistència palestina. Segons el cap suprem iranià, l'ayatollah Ali Khamenei, Israel surt derrotat de Gaza. Un altre dels aliats de l'Iran i de Hamas, els hutis del Iemen, també celebren l'acord i se sumen a la treva. El líder dels rebels, Abdelmalik el-Houthi, però amenaça Israel de reprendre els seus atacs contra aquest país si l'exèrcit israelià reprèn l'ofensiva sobre els palestins a la franja. De fet, els hutis van començar a atacar Israel des del Iemen quan va començar la invasió a Gaza, després dels atacs del 7 d'octubre del 23.
I un dels punts clau de l'acord d'alto el foc és l'entrada d'ajuda humanitària i la reconstrucció de la franja.
Gaza, de fet, està devastada. L'ONU calcula que cada any 10 anys només per treure la runa de tots els edificis destruïts. Raquel Martí és directora de l'Estat Espanyol espanyol de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina, l'UNRWA. L'hem entrevistat al Catalunya Nit.
40.000 tonelades d'escombros, hay que retirarlas, pero antes de retirarlas hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar. Pero es que además se calcula también que hay por lo menos 11.200 cadáveres bajo los escombros.
L'aplicació de l'acord entre Israel i Hamas comporta l'entrada de 600 camions d'ajuda humanitària diaris.
I ho dèiem en portada. Atenció amb això, eh? Avui en parlem abastament. El Partit Popular ha construït un relat pràcticament trumpista, o sense el pràcticament, un relat trumpista per les ajudes de l'estat espanyol a Gaza.
A les xarxes socials, el PP ha jugat a comparar les aportacions del govern espanyol per la Dan al País Valencià amb els fons destinats a Gaza. Han aprofitat la partida urgent de 24 milions i han afegit que, si les ajudes les demanes en àrab, arriben abans. Textualment, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, també hi feia referència.
Ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez.
6 i 10 minuts, 6 i 11, de fet. L'estat islàmic ha segrestat un turista espanyol a Algèria. Es tracta d'un home retingut per, en concret, la divisió de l'estat islàmic coneguda com Estat Islàmic del Gran Sàhara.
Segons ha publicat el diari El País, es tracta d'un home d'uns 60 anys que haurien traslladat a Mali. El Ministeri d'Afers Estrangers està establint contactes per aclarir les circumstàncies d'aquesta acció i aconseguir-ne la resolució, segons indiquen des del mateix ministeri. Les primeres informacions apuntaven que la víctima era una dona que parlava espanyol. Finalment, les fonts consultades han confirmat que és un home. Sembla que el grup terrorista hauria retingut un grup de persones que acompanyaven aquest turista, però que la resta, que podrien ser els arians, els han alliberat.
Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. En 3 minuts ens plantarem a 6:45 del matí. I també ho destacàvem en portada. Carles Puigdemont fixarà avui la posició de Junts després de la decisió del PSOE de no donar un cop de porta a la qüestió de confiança de Pedro Sánchez.
L'ajornament busca evitar la ruptura amb els independentistes. Junts ho viu com una victòria parcial davant els incompliments d'acords dels socialistes.
Anem a Brussel·les, Martí Ferrero.
Junts treu pit. La pròrroga desactiva l'escenari d'una ruptura abrupta que Junts ja tenia a punt en cas que s'hagués consumat el cop de porta a la qüestió de confiança. A la cúpula del partit s'imposa exhibir fortalesa. En la compareixença d'aquest divendres, Puigdemont podria posar de manifest que el Consell de Ministres d'aquesta setmana havia anunciat que els tombaria la iniciativa, però el PSOE no s'ha atrevit, i que Sumar els havia demanat que la reformulessin, però tampoc no ho han fet. També hi ha dirigents que apreten per no donar més corda al PSOE mentre tots siguin pilotades cap endavant sense concrecions. En aquest context, s'espera amb interès com resultarà Puigdemont el debat intern del nucli 1 de la direcció que es reuneix a primera hora del matí. I és que la delegació integral de les competències d'immigració i la reunió amb Sánchez que certifiqui l'amnistia política del líder de Junts continuen en llista d'espera. Des de Brussel·les, Martí Ferrero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs tot i aquestes dificultats en les relacions amb Junts, Pedro Sánchez ha tornat a reivindicar l'estabilitat del seu govern.
Y pese al ruido interesado, pues la estabilidad política. Llevamos 7 años gobernando, haciendo grandes reformas, importantes reformas, gestionando, yo creo que de manera correcta, el horizonte del país.
La Moncloa està a l'expectativa del que dirà Puigdemont avui a Brussel·les. Volen veure si rebaixa el to o si, en canvi, manté la pressió, però l'adverteixen que tot desafiament té un límit.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la número 2 d'Esquerra, amb Elisenda Alemany, després que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es reunissin ahir i acordessin obrir una nova etapa en la relació dels dos partits, Esquerra i Junts, que ajudi, diu, a recuperar la força de l'independentisme.
Ho han explicat en un comunicat conjunt, que és l'únic que ha transcendit de la reunió de tots dos a Waterloo.
Brussel·les, Jordi Baró.
Puigdemont i Junqueras junts en un cotxe amb matrícula UA2017. És la imatge que deixa la reunió ahir dels dos a Waterloo, primera des que han revalidat el lideratge a Junts i Esquerra Republicana, i que acaba amb un compromís conjunt d'obrir una nova etapa de relació, reconeixent les diferències però apostant per impulsar espais de treball coordinat que ajudin l'independentisme a recuperar força i iniciativa. Junqueras emmarcava així la reunió d'ahir de 2 hores i mitja.
La nostra voluntat és sempre tenir una relació fluida amb tothom i una relació educada amb tothom i una relació que sigui el més productiva possible en benefici de Catalunya i del conjunt de la societat.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern es resisteix a llançar la tovallola i continua fent gestos per redreçar la negociació dels pressupostos.
Els socialistes han fet noves concessions als comuns per castigar els que incompleixin el topall dels lloguers i han seduït Esquerra posant més reunions al calendari sobre el finançament singular.
Més detalls, Albert Prat.
El govern ha agafat la paraula als comuns i ara també ha acceptat la màxima sanció que reclamaven ells. La Generalitat Generalitat s'ha compromès a multar amb 90.000 euros les infraccions més flagrants de la regulació dels lloguers.
És una qüestió que va plantejar Comuns i que hem acceptat.
Per aprovar els pressupostos, el govern també necessita Esquerra. De moment, els republicans no en volen ni sentir a parlar, però els socialistes segueixen desbrossant el camí perquè s'ho repensin. Ara, amb una nova data per dissenyar el nou sistema de finançament.
Nosaltres estem fent aquests treballs, aquests escenaris, però cal pactar-los amb el govern d'Espanya i, per tant, ara estem en aquests treballs, en aquest camí.
Els responsables d'economia dels governs català i espanyol es reuniran el 28 de febrer a Barcelona. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Citen a declarar la parella d'Isabel Díaz Ayuso quan fa un any que es va obrir el cas.
Alberto González Amador haurà de donar explicacions com ha investigat per dos delictes de frau fiscal i un altre de falsedat documental, acusat de defraudar 350.000 euros amb la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. La Fiscalia també demana que s'investigui González Amador per un altre possible delicte de corrupció als negocis. Sospita que la parella d'Ayuso hauria comprat una empresa pantalla per facturar serveis a Quirón Salut i obtenir beneficis fiscals.
I l'actriu i presentadora Elisa Moulia ha ratificat davant del jutge la denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual. Moulia ha explicat que l'exdiputat de Sumar la va agredir fins a 3 vegades en una festa.
Ha relatat que Errejón li va fer tocaments, malgrat que ella s'hi va negar, i no ha descartat que li posés alguna droga a la beguda perquè tenia la sensació d'anar molt beguda de forma massa ràpida. Errejón ha admès els tocaments, però subratlla que tot va ser consentit. També nega que bloquegés la porta de l'habitació on van passar els fets per impedir que ella marxés. Així s'han explicat després de declarar.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
El jutge ha donat 5 dies a les parts per aportar proves.
Passa un minut d'un quart de set. Més notícies amb Judit Perpinyà, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
I avui a tots els diaris trobareu la notícia que us va avançar ahir Catalunya Ràdio, el malestar entre els alts càrrecs de la Generalitat per la decisió del govern d'eliminar el teletreball. Es queixen que l'executiu ha pres la decisió sense dir-los res i defensen que les feines són compatibles amb el treball a distància. Fons del govern, però, asseguren que no pensen fer marxa enrere.
El col·lectiu ha enviat un manifest al govern en què diuen que no se senten valorats i afegeixen que el treball presencial és més propi del segle XIX que no pas del XXI. El professor de Ciències Polítiques de la UOC i exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Ismael Peña López, els ha donat la raó en declaracions al Catalunya Nit.
A mi m'ha sorprès, francament, perquè el pla que porta el mateix govern parla precisament del contrari. Es parla de treballar per objectius, de treballar per projectes. Què volem que facin els treballadors públics? Volem que estiguin a un despatx movent papers i persones físiques o volem que treballin per aquests objectius?
Des del govern asseguren que la decisió és ferma i justifiquen la presencialitat dels alts càrrecs perquè gestionen i supervisen equips de treball de forma directa i tenen una responsabilitat estratègica en l'administració.
I també us ho avança Catalunya Ràdio. La Seguretat Social ha tramitat a Catalunya, en un any i mig, 316 baixes laborals per menstruacions doloroses.
I és que es tracta d'un tipus de regles que són incapacitants i que no permeten fer vida normal. La dada recull el període que va des del juny del 2023, quan va entrar en vigor la nova llei de l'avortament espanyola, fins ara.
Mònica Mas.
De totes les dones que tenen regles doloroses, el 10% tenen dismenorrea secundària, que són aquestes menstruacions amb dolor greu, nàusees, vòmits o fins i tot desmai. La majoria, amb un tractament hormonal com el DIU, poden fer vida normal i quan no funciona es poden acollir aquesta baixa laboral que la Seguretat Social paga des del primer dia. Tot i això, 316 baixes en un any i mig són poques. La doctora Ana Torrent, ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual de Mollet, ho justifica per l'estigma social i la vergonya.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins, posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
Aquest tipus de regles estan vinculades a malalties com l'endometriosi i per poder-se acollir a la baixa s'ha de diagnosticar amb una ecografia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern que torna a advertir que si no plou en els pròxims dos mesos s'hauran d'endurir un altre cop les restriccions per la sequera.
Les reserves de les conques internes van a la baixa des del novembre. Llavors estaven per sobre del 34% i pràcticament dos mesos després estan per sota del 33%. Davant la reculada, l'executiu ja parla de més restriccions si es manté la tendència d'aquí a la primavera. Declaracions de la consellera portaveu Sílvia Paneque a TV3.
Si no hi hagués aquesta normalitat en la pluviometria, és possible que en dos mesos, amb la disminució doncs, que estem tinguent de reserves, poguéssim entrar en algun escenari doncs, de restriccions.
Malgrat que sembla que ens n'haguem oblidat, ara mateix un 94% dels municipis ja tenen algun tipus de restricció per sequera, però són molt més laxes que les que hi havia ara fa un any.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Disminueixen les agressions amb lesió als funcionaris de presons. Això ha passat en l'últim any.
Entre el 2023 i el 24, la quantitat de funcionaris agredits que van patir lesions greus, aquelles que causen baixa laboral mèdica, ha baixat un 35%. El 23 van ser 75 funcionaris i el 24, 49. Tot plegat segons dades del Departament de Justícia de la Generalitat. També hi ha hagut una disminució d'un 28% de les agressions al personal penitenciari amb lesió lleu, les que no causen baixa laboral mèdica. El 23 van ser 170 els funcionaris agredits, el 2024 123. Només s'ha detectat un increment del 32% en les agressions sense lesions físiques, que són insults, escopinades o llançaments d'objectes que no requereixen atenció mèdica. El 2024 van ser 435 els casos.
Aquestes dades arriben després que dijous la plataforma de funcionaris Marea Blava publiqués un informe alertant justament d'un augment de les agressions a les presons catalanes.
També del creixement del nombre d'agressions sexuals a les funcionàries per part dels interns. El portaveu Cesc Freixas explica a Catalunya Ràdio que l'increment dels interns estrangers pot explicar l'augment d'aquestes agressions.
Els estrangers s'han integrat en aquesta cultura en base a una falta de respecte a lo que és a la gent de l'autoritat, amb una dificultat per assumir la normalitat i l'ordre que ha de prevaldre per organitzar, per gestionar, per funcionar un centre penitenciari.
I també hem sabut que s'ha doblat el nombre de suïcidis a les presons catalanes el 2024 en relació amb l'any anterior.
El 2023, 6 interns es van llevar la vida, mentre que el 24 van ser 11.
6:21 minuts, al matí de Catalunya Ràdio us expliquem també que la mort d'un jove sense sostre al parc de la Ciutadella en plena onada de fred arriba i era evitable. Això és el que denuncia la comunitat negra africana i afrodescendent de Catalunya.
La presidenta d'aquesta entitat, Baixa Xangue, ha explicat a Catalunya Ràdio que el noi de 26 anys feia un any i mig que vivia al carrer i que tenia problemes de salut que es tractava regularment.
Tenia problemes de salut renal, que acudia a l'hospital a fer-se el tractament i estava en mal estat de salut i no tenia seguiment. Llavors, quan ella acudia a urgències, l'últim cop, pues, 3 dies abans de morir, li van donar l'alta i anar a recuperar-se a casa. No? Però ell va dir, hòstia, jo no tinc casa.
Xangui afegeix que està recollint tota la informació del cas per determinar si el noi tenia un seguiment per part dels serveis socials i no descarten portar-lo als jutjats. El jove vivia en un assentament al parc de la Ciutadella després que el fessin fora d'un centre de la zona franca on va tenir un conflicte amb un altre usuari.
6:22. Nintendo confirma que aquest any sortirà a la venda la seva nova consola, la Switch 2. L'empresa japonesa posa així punt final a mesos d'especulacions. El que passa és que no n'ha concretat la data de llançament.
Sí que sabem, però, que la companyia explicarà el 2 d'abril les especificacions tècniques del nou aparell de videojocs. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo on es pot veure com serà la successora de la consola Switch. El director del programa de Catalunya Ràdio Generació Digital, Albert Murillo, ha explicat al Catalunya Nit què es pot deduir sobre la nova consola a partir del que s'hi veu.
Que ens ensenyen una Nintendo Switch en aquest vídeo més gran, ens ensenyen que els comandaments són evidentment també més grans i estan connectats a la pantalla de forma física, no com la Nintendo Switch 1. També fan referència a que pesa una mica menys, perquè li treuen, està molt ben fet el vídeo, li treuen com un espai, és a dir, que segurament pesa menys.
Al vídeo s'hi veuen imatges del joc de Mario Kart, que podria indicar que amb la Switch 2 arribarà també una nova entrega d'aquesta franquícia, una de les més exitoses de la companyia japonesa. L'actual model de la Switch va sortir a la venda al març del 2017 i fins ara se n'han venut 146 milions d'unitats. Només la superen en vendes la Nintendo DS i la PlayStation 2.
I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Stay Comas i Figaflau es publiquen conjuntament aquest tema que sentim, Espurna. La cançó va néixer a l'estiu a Mallorca i arriba just abans de l'aturada dels Comas. Abans, però, faran tres concerts al Poble Espanyol la setmana que ve a Barcelona.
I la segona?
No se sap com fugia, si del fred o la calor, si només buscava calma o venia a fer algun dol.
El cantant de La Pegatina, Adrià Salas, acaba de publicar el seu tercer àlbum en solitari. Es diu Corazón de Maguey i compta amb col·laboracions com la de Maruja Limón, Nano Stern o Alicia Rey. Salas presentarà el disc per primera vegada el 6 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona dins del festival Guitar Recent.
I la tercera?
Girl, Katy Perry, Lady Gaga, Billie Eilish o Red Hot Chili Peppers actuaran en un concert benèfic per recaptar diners pels incendis de Los Angeles. El concert serà a l'estadi de l'equip de l'NBA LA Clippers el dia 30 de gener.
Cinc minuts i arribarem a dos quarts amb els esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Madrid ha de necessitar la pròrroga, ha d'anar a la pròrroga, vaja, per passar als quarts de la Copa.
El conjunt blanc empata 2 davant el Celta, acaba guanyant 5-2 a la pròrroga. Des del conjunt gallec lamenten l'arbitratge de Manuera Montero, no va xiular un clar penal a favor del Celta, i en la mateixa jugada el Madrid contraataca i gol d'Mbappé. Claudio Giraldez és el tècnic del Celta. Irònic.
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
I amb xiulets al Bernabéu, Carlo Ancelotti, tècnic del Madrid.
Es un toque de atención de la afición al equipo, a los jugadores, al entrenador, que me parece un toque de atención aceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona.
L'Atlètic Club eliminat 2-3 davant l'Osasuna i la Real Societat passa a quarts 3-1 davant el Rayo.
I l'Espanyol afronta un partit transcendent per sortir del descens.
Juga contra el Valladolid a les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb dos equips en posicions de baixar a segona divisió. L'Uni Girona s'ha classificat pels quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet, 88-65 davant el PECS, a l'Eurolliga Barça Efes a quarts de 9 amb transmissió pel canal exclusiu digital. Aquest matí s'acaba el Dakar, últims 60 quilòmetres de la crono. Sanders com a líder en motos, el Regí en cotxes, Edgar Canet lidera la categoria de Moto Rally 2.
I avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, taula cultural, com cada divendres, les propostes de la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, l'Anna Guitart, la Llucia Ramis i el Marc Garriga. Però de moment sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui m'ha costat molt dormir perquè estava excitadíssim després d'un partit de pàdel. És fantàstic el pàdel, eh? I mira que era un esport que a mi em feia bastanta ràbia. El tenia associat als pijos i als argentins, que justament són dos col·lectius amb qui no acabo de congeniar, però no, és un esport que, tot i no ser precisament barat de practicar, el practica tothom, homes i dones, vells i joves, rics i pobres, i aquí ve el factor important, grassos i prims. Avui, sense anar més lluny, un amic meu de 30 anys que està molt en forma, i jo, que en tinc 44 i, bueno, estic prou bé, hem perdut contra dos senyors de 50 molt llargs, bastant grassos i visiblement fora de forma. Per què hem perdut? Doncs perquè eren millors en un esport en què, al nivell que el practiquem la majoria, és molt més important l'habilitat que el físic. I si tens un bon canell, no fa falta que corris. Aquesta és l'autèntica màgia del pàdel, i per això té tants adeptes. El qui més corre acostuma a ser el que perd.
Bon dia i quina alegria.
Bon dia, Freddy. Un cubatilla a aquestes hores.
Vinga, va, vinga, que ruli.
Escoltant Quevedo. Bé, estem escoltant, evidentment, el totpoderós Quevedo amb aquest èxit universal titulat Quédate. L'artista torna a ser primera línia d'actualitat musical després d'anunciar alerta un tercer concert al Palau dels Esports de Madrid, el que es coneixia com a Within Center. Mm-hmm. Si l'anunci de la gira va fer embogir els seus milions de seguidors, aquest triplet ha estat l'explosió definitiva perquè, de fet, pocs cantants poden presumir d'omplir durant 3 dies, el 17, 18 i 19 de febrer, un recinte com aquest. Quevedo ha resolt així el misteriós missatge que va escriure a X, on es podia llegir on n'hi ha dos, n'hi ha tres, i ha definit aquest any com a legendari. I és que al triplet cal sumar-li les actuacions de la gira a les Palmes de Gran Canària, Bilbao, Barcelona, Màlaga, La Corunya o València. Mm. És clar que aquest 2025 serà un dels grans anys del cantant canari.
Déu-n'hi-do, perquè vedo, eh?
Vinga, uns glaçonets i a ballar, Freddy.
Vinga, va, fot-li. No falti de res.
El matí de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Dos quarts de set. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Israel anuncia que ara sí, ara ja ha firmat l'acord d'alto el foc amb Hamas i que avui mateix el ratificarà.
En un comunicat de matinada, l'oficina del primer ministre israelià ha assegurat que s'han salvat els darrers contratemps que ahir van fer-ne ajornar la votació. El cap de la diplomàcia nord-americana, Anthony Blinken, deia unes hores abans que està convençut que diumenge l'alto el foc entrarà en vigor.
Sobre l'alto el foc, sí, estic segur i espero que es comenci a aplicar diumenge. Però, miri, no és estrany que en una negociació tan difícil i tensa quedin serrells per tancar. I els estem lligant mentre parlem.
Un dels punts clau d'aquest acord és l'entrada d'ajuda humanitària i la reconstrucció de la Franja de Gaza.
L'ONU calcula que calen 10 anys només per treure la runa de tots els edificis destruïts. Raquel Martí, directora d'Espanya de l'ONRUA, en declaracions a Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
40.000 tonelades d'escombros, hay que retirarlas, pero antes de retirarlas hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar.
I avui la mirada tornarà a estar fixada a Waterloo, reunió de Junts i Carles Puigdemont, que hi fixarà la posició del partit després de la decisió del PSOE de no donar un cop de porta, de moment, a la qüestió de confiança que li demana Pedro Sánchez.
Malgrat les dificultats amb Junts, Sánchez ha tornat a reivindicar l'estabilitat del seu govern.
Y pese al ruido interesado, pues la estabilidad política. Llevamos 7 años gobernando, haciendo grandes reformas, importantes reformas, gestionando, yo creo que de manera correcta, el horizonte del país.
D'això i de la reunió d'ahir entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras en parlarem al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9, quan entrevistarem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, que també va ser ahir en aquesta reunió de Waterloo. I mentrestant, l'actriu i presentadora de televisió Elisa Mauliá ha ratificat davant del jutge la denúncia contra Íñigo Errejón per suposada agressió sexual.
Errejón ha admès tocaments, però subratlla que tot va ser consentit, així s'ha explicat després de declarar.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, disminueixen les agressions amb lesió als funcionaris de presons en l'últim any.
Entre el 2023 i el 2024, la quantitat de funcionaris agredits que van patir lesions greus, aquelles que causen baixa laboral mèdica, ha baixat un 35% segons el Departament de Justícia.
I també s'ha avançat aquesta casa. La Seguretat Social ha tramitat a Catalunya en un any i mig, 316 baixes laborals per menstruacions doloroses.
Es tracta d'un tipus de regles que són incapacitants i que no permeten fer vida normal. Anna Torrent, ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet, explica per què encara hi ha tan poques dones que s'acullin a aquest tipus de baixa laboral.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins. Posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
I el consum de vi sense alcohol s'ha més que doblat en un any.
Si el 2022 el consum mitjà per persona era de mig litre a l'any, el 2023 va superar el litre per persona. Són dades de l'IDESCAT que constaten que és una tendència que va a l'alça. Eugeni Llós, president de l'Associació Vinícola Catalana, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Segons les últimes estadístiques, es preveu que en el període que va d'ara fins al 27, aquest consum creixi un 7% anual a nivell internacional.
I això després de la mort als 78 anys del director de cinema nord-americà David Lynch.
El director de títols com Velvet Blow, Mulholland Drive, L'home elefant o Carretera perduda va rebre el Palma d'Or de Canes pel film Cor salvatge i l'Òscar honorífic del 2019. També va ser l'autor de la mítica sèrie Twin Peaks.
Cop d'ull també a les portades dels diaris. Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Tota la premsa pendent encara de l'alto el foc a casa.
Sí, hi ha titulars força semblants. Per exemple, l'Ara titula que la treva està pendent de la reunió
d'avui al govern israelià, i el periòdico destaca que, mentre no arriba, l'exèrcit israelià redobla els atacs a la franja de Gaza. Hi ha dues notícies més que avui veiem repetides als diaris. La primera la comentàveu ara mateix, és la mort del cineasta David Lynch als 78 anys. La Vanguardia el descriu com a inquiet i surrealista, El País com el visionari que va canviar el cinema indi, i La Razón com l'artista total que va entrar als malsons del segle XX. I l'altra notícia més repetida és una enquesta que assegura que el 85% dels joves de menys de 34 anys viuen amb els pares. A banda, La Vanguardia titula com a primer tema el xoc entre els alts funcionaris i el govern pel final del teletreball. Més de 200 càrrecs de la Generalitat, la majoria subdirectors, que es queixen que Salvador Illa hagi imposat la presencialitat, diu el diari. I al diari de Girona llegim alerta de noves restriccions si no plou en dos mesos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les reserves d'aigua als pantans potser està millor que fa un any, però lluny de la mitjana.
Doncs justament parlem del temps, perquè queden ruixats a Girona i en alguns punts del litoral, però què passarà a partir de la tarda, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs a partir de la tarda desapareixeran els ruixats, sortirà el sol i el vent també perdrà força. El cap de setmana serà més assolellat dissabte i mig ennuvolat de cara a diumenge.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de l'Ezquiel, de Barcelona. Fa un any que està pendent d'una intervenció quirúrgica. Ivan Crosses explica que les escales mecàniques de Fabra i Puig no funcionen des del mes de maig i que tampoc hi ha ascensor. El seu problema també s'estén a persones amb cotxets, carrets de compra i gent gran. L'Ezquiel diu que va posar una queixa fa temps, que li van respondre a principis de novembre, on asseguraven que arreglarien les escales.
Em costa molt pujar en Crosses les escales 40 del Laon. I tampoc aquesta estació està una mica anticada, que no té ascensor.
Rodalies de Catalunya respon que té present que les escales mecàniques no funcionen, però que encara estan esperant una peça per poder arreglar-les.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Després dels excessos de Nadal, el colesterol alt pot augmentar fins a un 15%.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello.
Yo me cuido y tomo un Danacol todos los días.
Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Fem un cop d'ull als mercats. La borsa que està oberta a aquesta hora, la de Hong Kong, està en verd. Puja un 0,15%. La borsa espanyola obrirà avui els 11.840 punts. Després de dues jornades a l'alça, ahir l'IBEX 35 va baixar un 0,49%, arrossegat sobretot per la banca. Tots els bancs, llevat del Santander, van acabar en negatiu. El valor més baixista, Inditex. Wall Street també va tancar en vermell. El tecnològic Nasdaq va caure un 0,89%, estirat pel gegant Apple, que reculava un 4%. Després que es fes públic que els seus smartphones no han estat aquest any els més venuts al mercat xinès. Li han passat al davant els fabricants xinesos Vivo i Huawei. El Dow Jones va perdre un 0,16%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Pilota de Joan Covarsí aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 8, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport. El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 2:15 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El consum del vi sense alcohol s'ha més que doblat en un any. Si el 2022 el consum mitjà per persona era de mig litre a l'any, el 2023 va superar el litre per persona. Són dades de l'IDESCAT que constaten que és una tendència que va a l'alça.
Ho confirma al matí de Catalunya Ràdio el president de l'Associació Vinícola Catalana, Eugeni Llós, que destaca que el gran repte és no perdre l'essència. La sommelier Meritxell Falgueres hi afegeix que ha vingut per quedar-se.
Segons les últimes estadístiques, es preveu que en el període que va d'ara fins al 27... aquest consum creixi un 7% anual a nivell internacional. Hi ha bastants cellers que fa temps que hi estan apostant per intentar que aquest procés de desalcoholització no afecti la qualitat del vi.
Abans era com el típic vi per les embarassades o per algun friqui, a part que els que van començar i els ara no tenen res a veure.
Espanya és el quart productor de vi sense alcohol del món, però sobretot s'exporta al Regne Unit, França, els Estats Units i Alemanya.
Avui serà el tema del dilema a partir d'un quart d'onze amb el filòsof Oriol Ferrés, amb Judit Mascó, Xavi Canalies i tots els qui us hi vulgueu afegir el 93-201-7474. Els pescadors catalans celebren que finalment no hagin de reduir a una trentena els dies que podran sortir a feinejar aquest any.
Les administracions els finançaran el canvi de xarxes als vaixells per d'altres amb els forats més grans, una de les condicions que els imposava la Unió Europea.
Girona, Clara Jordan.
Ara calculen que podran arribar a les 180 jornades que ja van tenir el 2024 fent aquest canvi de la part final de la xarxa. Això sí, el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ja dona per fet que hi ha espècies que es deixaran de capturar.
El pop, la canana, calamaró, tot això doncs, són espècies que no farem menys. Ara, poder els que quedin doncs, seran més grans i tinguem sort que els venguem més cars.
A banda de finançar la totalitat del canvi a la xarxa, les administracions també oferiran subvencions per instal·lar en els vaixells les anomenades portes voladores, que serveixen per evitar tocar el fons marí. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
La pel·lícula El 47 ha situat al barri de Torre Baró de Barcelona al mapa.
I segons l'Associació de Veïns, els està ajudant a desencallar negociacions que tenien obertes des de fa anys amb l'Ajuntament.
Barcelona, Montse Poblet.
Amb la connexió del barri amb transport públic garantit, ara les reivindicacions de Torre Baró són unes altres. Ajuts per aïllar del fred i la calor les cases d'autoconstrucció, voreres o el soterrament de la instal·lació elèctrica. José Manuel Romero, vocal de l'Associació de Veïns, dona per fet que ho han desencallat gràcies a la pel·lícula.
Sí, sí que lo ha dado más fuerza, más echar para adelante. Y era el momento de pedir cosas, porque esto de la luz parecía que no se iba a conseguir. De momento s'ha aconseguit.
Però no tothom ho veu així. Ella, com molts altres veïns, esperava que amb el 47 la vida a Torre Baró donés un salt radical.
Falta mucho por hacer, falta muchas películas. Para que vean lo que es el barrio.
Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'aeroport de Lleida-Alguaire compleix avui 15 anys, concebut inicialment per a l'aviació comercial. Amb el temps, les companyies han deixat d'apostar-hi.
En canvi, sí que s'ha consolidat en l'àmbit industrial i aeroespacial i aquest estiu estrenarà una residència per allotjar 150 pilots. Va ser el primer aeroport construït pel govern de la Generalitat.
Lleida, per a Joan Álvarez.
Als inicis hi van operar companyies com Vueling, Ryanair i turoperadors per dues esquiadors. Actualment només hi manté vols comercials a Air Nostrum, amb una ruta a Palma durant tot l'any. El director de l'aeroport, Antoni Serra, creu que la proximitat amb l'aeroport de Barcelona fa difícil que a Lleida funcioni l'aviació comercial.
Va començar amb la idea de fer un aeroport comercial al igual que tenim a Reus i a Girona, bàsicament, no? Això va durar molt poc, ben bé un parell d'anys va durar perquè es va veure que tinguent Barcelona al costat, fer vols comercials no funcionava.
L'aeroport va tenir un cost de prop de 100 milions d'euros. Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural hem de començar parlant de l'adeu a un dels mestres del cinema. Perquè ha mort als 78 anys el director nord-americà i referent del cinema d'autor David Lynch, a causa d'un emfisema pulmonar, Marta Viana.
Sí, i avui continuen les mostres de condol per la mort del director de la mítica sèrie Twin Peaks i de pel·lícules com Vellut Blau, L'home elefant o Carretera perduda.
Òscar Callau.
La sèrie va ser pionera a l'hora de barrejar gèneres com una investigació criminal amb fets sobrenaturals i onírics. Per tot plegat està considerada una precursora de la revolució de creativitat i talent del sector de les sèries televisives. expectatives actuals. El director del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, Àngel Sala, ha explicat també a aquesta emissora que David Lynch va ser molt valorat als Estats Units, però on se'l va guardonar més va ser a Europa.
I també va tenir una època d'oro a Espanya. Espanya, en los finales de los 90, va ser el gran director de moda entre la crítica i també va tenir una gran repercussió en el públic. Va ser un director molt popular en aquell sentit. Era com el director de moda.
Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
Dani de la Orden prepara una nova sitcom per al 3CAT.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar.
El director de l'èxit Casa en Flames, Dani de la Orden, i Eduard Sola ja treballen en La Casa Nostra, una sèrie que serà una comèdia romàntica sobre la convivència de pares, fills i amics sota un mateix sostre. La sitcom tindrà cameos de famosos del món de la comunicació, de les xarxes i del cinema que interpretaran personatges secundaris. La música de l'actual panorama musical català també tindrà un paper important. Recordem que l'última sèrie de comèdia de sitcom de producció pròpia TV3 va ser 13 anys un dia, que es va acabar d'emetre al 2009. Dani de la Orden està nominat als Premis Gaudí, que es donen aquest dissabte precisament per la direcció de Casa en Flames.
Julieta actua avui al Festival de Música Emergent Europea Eurosonic, que celebra fins diumenge a la ciutat neerlandesa de Groningen.
Per primera vegada hi participa l'emissora ICAT, que es consolida com a emissora de talent musical emergent.
I ho està seguint l'enviat especial a Groningen, Frank Lluís Giró.
Bon dia. Catalunya treu pit d'escena musical catalana al cor d'Europa, a Groningen, una ciutat dels Països Baixos on aquests dies s'està celebrant l'Eurosonic, festival musical de referència europea. De fet, la delegació catalana no havia estat mai abans tan nombrosa, amb fins a 6 propostes passant aquests dies pels diversos escenaris de l'Eurosonic. Julieta, Tarta Relena, Marc Pujol, Rita Payés, Adelaida i Gil. Xavi Cussó i Frank Lluís Giró, Catalunya Ràdio, Groningen.
Sa Pobla, Manacor, Artà, Pollença i Palma vibren amb una de les celebracions més destacades de Mallorca, la festa de Sant Antoni. I està seguint de molt a prop la celebració el nostre corresponsal a les Illes, l'Arnau Maimó.
Matí de ressaca després d'una nit de revetlla plena de foguerons en moltes poblacions mallorquines. S'ha torrat la carn i s'ha begut pomada i herbes. A Manacor, abans del foc, es va celebrar el cant dels goig a l'Església dels Dolors. Un moment únic, centenars d'adolescents cantant de memòria el Sant Antoni Gloriós. Molt emocionant. Els grans protagonistes d'aquestes festes són els dimonis. Cada poble té els seus per fer ballar i cantar a tothom. Avui encara hi ha moltes activitats festives programades, tot i que alguns ja pensen en l'any que ve.
És una emoció, sí.
Jo ara fins l'any que ve no torno aquest sentiment, no el torno a tenir.
Des de Manacor, Arnau Maimó per al Matí de Catalunya Ràdio.
I algunes propostes més. La gira de comiat dels escenaris del cantautor Cesc Freixas arriba a Girona.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra.
Un concert en què repassarà cançons com aquesta que sentim, La Rambla del Poble Sec, Aigua o La Princesa de la Revolta. La cita és a les 8 del vespre a l'Auditori.
Avui arriba a Tarragona l'obra de teatre Poncia.
Me callé. Nos callamos.
Lolita Flores es posa en la pell de la criada de Bernarda Alba sota la direcció de Luis Luque, que ha escrit el text a partir de les intervencions del personatge en l'obra de Federico García Lorca. És a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
I a Lleida, una previsió per demà, la Franz Schubert Filharmonia obre l'any musical de l'Espai Orfeó.
Interpretaran dues grans obres del repertori musical, la serenata per a cordes de Tchaikovsky i l'octet de Mendelssohn. El concert és demà dissabte a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Aquest Madrid és un altre. Ara mateix és un caos, explica el diari Marca, que parla d'agonia davant el salt a la Copa. A l'AS qüestionen la manera com va celebrar Mbappé el gol, aixecant el dit, desafiant el Bernabéu. Un Bernabéu que no parava de xiular l'equip. Ja des del principi, cap al tècnic Ancelotti. El periódico destaca que Laporta és investigat per diverses estafes milionàries. El president del Barça afronta a partir de dilluns la primera de tres querelles per apropiar-se de gairebé 5 milions d'euros. Els querellats són una família que va guanyar 34 milions en una primitiva. La Vanguardia afegeix que aquests afectats van confiar els diners en dues societats gestionades per Laporta, van invertir-hi quartos, els van pagar els interessos dels primers 4 mesos i no van veure ni un euro més ni van recuperar la inversió. I l'Ara destaca que el Barça prescindeix de l'empresa que auditava els comptes del club.
Ara el comentari esportiu amb Ramon Salmurri.
Ronald Araujo finalment es queda, almenys fins a final de temporada. Des del club donen per feta la seva renovació. També és veritat que l'entorn del futbolista no és tan contundent com sí que ho és el Barça. La veritat és que les relacions entre el Barça i els agents de Ronald Araujo són molt complexes. És un jugador, és veritat, que és molt estimat per l'afició, que ha ofert un gran rendiment, però també és cert que aquest tram de temporada ens ha demostrat a tots que Araujo no és imprescindible. Per tant, veurem com es desencalla el serial de la seva renovació. De moment, el que sabem és que Flick respira tranquil.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Fa una estona encara plovia algunes comarques. Com evolucionarà el temps? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, Francesc. Doncs sí, hi ha aquests ruixats encara que cauen a les comarques de Girona, en alguns punts del litoral també de Barcelona, fins i tot es poden anar reproduint a les de Tarragona. Això serà aquest matí. El vent també aquest matí encara anirà bufant, però a la tarda ja desapareix tot. Sortirà el sol, el vent afluixa i les temperatures fins i tot es recuperen una miqueta a la costa, 15-16 graus. A l'interior encara hi haurà molts llocs, no passant dels 10 graus. I el cap de setmana, partit en dos, un dissabte més assolellat, amb capes de núvols prims, com a molt, tornen les glaçades nocturnes i diumenge sembla que arribaran més núvols. No els descarta també diumenge un ruixat a prop de la Costa Brava.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
L'endemà de la trobada entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras entrevistarem la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany. Serà a partir de les 9.
Vi sense alcohol, a favor o en contra? Serà el dilema d'un quart d'onze arran de l'augment del consum de vi sense alcohol i de l'aposta de molts cellers per aquest producte.
Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie.
El divorci de Guardiola, la reconciliació d'Aitana i Miguel Bernardó i el nas de Lucas, Dandy i Lucas, seran alguns dels temes de la taula del cor, a 3:15.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final.
A partir de les 11, taula cultural amb propostes variades dels nostres experts Mariola Cubells, Bernat de Déu, Anna Guitart, Llucia Ramis i Marc Garriga.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Em veig forçat a comunicar-vos un fenomen singular que s'està donant a casa meva. La meva estimada filla ha canviat d'una manera insòlita. És com si el seu cos emanés una espècie d'aura estranya. Pot ser un esperit que l'hagi posseïda. En qualsevol cas, tant de bo no sigui res greu, sinó tan sols una llum que l'ompli de joia i plenitud.
Deixeu-vos posseir per la plenitud del cinema català. Aquest dissabte, a la gala dels Premis Gaudí.
De 8 a 9 del vespre, en emissió conjunta per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, sentiu l'equip del Que no surti d'aquí, infiltrat a la catifa vermella.
I a partir de les 9, seguiu la gala sencera en directe per Catalunya Informació, comentada per Toni de la Torre de la Finestra Indiscreta i Marc Garriga. Aquest dissabte a la nit, 17a gala dels Premis Gaudí. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 31 de gener, l'ESMUC presenta una nova edició del cicle de concerts gratuïts dels grans conjunts. L'Orquestra Simfònica inaugura la programació el 15 de gener a l'Auditori de Barcelona i el 17 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. A més, podreu seguir altres propostes del cicle com la Botega d'Òpera amb la representació de Gesso i Narcisís de Raquel García Tomàs i també la Cobla dirigida per Irene Delgado Jiménez, l'Esmuc Jazz Project o els conjunts d'Arrel i Antiga. Més informació a esmuc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Si l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Valladolid.
Els pericos necessiten la victòria si volen sortir de la zona de descens.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Valladolid.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga amb el Tot Gira.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:52.
Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Ara sí, Israel anuncia que ja ha signat l'acord d'alto el foc amb Hamas.
Aquesta matinada, en un comunicat, l'oficina del primer ministre israelí ha assegurat que s'han salvat els darrers contratemps que ahir van fer-ne ajornar la votació.
I l'ONU calcula que calen 10 anys només per treure la runa de tots els edificis destruïts a la franja.
Un dels punts claus és l'entrada d'ajuda humanitària i la reconstrucció a partir d'ara. Raquel Martí, directora d'Espanya de l'UNRWA, Catalunya, nit de Catalunya Ràdio.
40.000 tonelades d'escombros, hay que retirarlas, pero antes de retirarlas, hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar.
I Carles Puigdemont fixarà avui posició després que el PSOE no hagi donat cap cop de porta a la qüestió de confiança de Pedro Sánchez.
Mentrestant, el líder de Junts, Oriol Junqueras, han acordat obrir una nova etapa per recuperar la força de l'independentisme. Tots dos es van reunir ahir a Waterloo.
I en parlarem també a partir de les 9 amb la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany. I l'actriu i presentadora Elisa Moliar rectifica davant del jutge la seva denúncia contra Íñigo Rejón per agressió sexual.
Rejón ha admès tocaments, però subratlla que tot va ser consentit. Es van explicar després de declarar.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
I us avança al matí de Catalunya Ràdio, disminueixen les agressions amb lesió als funcionaris de presons en l'últim any.
Entre el 2023 i el 2024, els funcionaris agredits que van patir lesions greus, les que causen baixa laboral mèdica, ha baixat un 35% segons el Departament de Justícia.
També us avança aquest programa. La Seguretat Social ha tramitat 316 baixes laborals per menstruacions doloroses en un any i mig a Catalunya.
Anna Torrent, ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet, explica per què encara la demanen poques dones.
Falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins. Posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada.
I avui també parlem del consum de vi sense alcohol, que es dobla en un any.
Si el 2022 el consum mitjà per persona era de mig litre l'any, el 2023 ja va superar el litre per persona. Són dades de l'IDESCAT. Eugeni Llós, president de l'Associació Vinícola Catalana, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Segons les últimes estadístiques, es preveu que en el període que va d'ara fins al 27, aquest consum creixi un 7% anual a nivell internacional.
I ara que hi ha malestar, com avançàvem ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio, entre els càrrecs de la Generalitat per la decisió del govern d'eliminar el teletreball, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Uns 200 dels càrrecs del govern, la majoria subdirectors generals, funcionaris de carrera, han lliurat un manifest a l'executiu català contra la seva decisió d'eliminar el teletreball. Diuen que això d'anar a l'oficina és una cosa del segle XIX i no pas del segle XXI. Doncs sigui de quan sigui, jo crec que l'administració de Salvador Illa ha fet sentament. La majoria dels càrrecs i directius del món treballen a les seves oficines, perquè la seva feina no només es basa en seure's davant l'ordinador, sinó que rau en coordinar, controlar els equips i estar físicament disponible al curro per qualsevol imponderable. El teletreball és una eina útil, certament, però tots sabem que la nostra disposició a pencar no és la mateixa quan som a casa que quan ens dirigim a l'oficina o a l'empresa i podem mirar els ulls dels companys i subordinats. Queixeu-vos menys i tots cap a la feina.
Quin tema pendent van tancar ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir vam celebrar el Dia Mundial de la Croqueta amb la Maria Nicolau i també amb la Maria Cinta Vandales, que en fa unes de molt particulars.
No, volia dir que jo justament ara en el meu centre hipernudista del Montseny estic fent un curs de croquetes naturals.
Sí. Sí.
Autogestionades 100%.
Sí.
Les faig, bueno, amb tofu.
Sí.
Llavors,
sí,
per lligar-les, utilitzo la menstruació.
Oh! No, prou.
Va, home.
Maria Cinta.
Va,
ja, no, això és prou.
No,
prou.
O sigui, ja l'hem sentit. És que el tabú que teniu amb la menstruació,
no, 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 no
és que és font de vida.
No, prou, prou.
És font de vida.
No, és cap.
És
no,
font de vida.
Miri, avui ja ha cobert aquest personatge... L'exterminarem.
Després mengeu botifarra negra que està feta amb la sang del porc. Això sí que us agrada. Matar porcs per fer la morcilla.
Però no torni a dir el que ha dit.
Croquetes de menstruació.
No, ja sé, ja està.
Algú pot portar una palangana, sisplau?
Bueno,
és natural.
Anem a parlar de les croquetes normals de...
Reprimides, sí. Reprimides. Parlarem de croquetes normals.
Ai, senyor, que no som capaços...
Cap a 3:15, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I ara dos motius per llevar-nos el primer ens el porta la Xita Robert.
Avui pot ser un gran dia per traslladar-nos imaginàriament al sud, concretament a Andalusia. Jo estic enviant això des de Sevilla i pel que em diuen no fa gaire calor ni gaire sol a Barcelona. Només volia compartir que quan un és a casa seva, com per exemple jo a Catalunya, potser no ho veu perquè no hi té la suficient distància i no té la claretat, però ara que estic aquí entenc perfectament per què tothom, els europeus, els nord-americans, estan venint com bojos a la península Ibèrica. Tenim un clima, una diversitat de llengües i d'accents, i de menjars i d'indrets que trobo que l'hem de celebrar, però també, i potser sobretot, cuidar-la i preservar-la pels que som d'aquí i no només estem de visita.
I el segon motiu ens el porta Lluís Gavaldà.
Fer una pel·lícula sobre un grup de rock i que sigui creïble és molt més difícil del que sembla. Costa que no surti impostada, sobretot quan darrere la pel·lícula hi ha la mà o el vistiplau de l'artista en qüestió, el qual s'encarrega de llimar les parts de la seva biografia menys glamuroses i edificants. Per aquest motiu, us vull recomanar una pel·lícula que fuig d'aquestes trampes i, a més, ho fa amb nota. Es diu Segundo Premio, de l'Iñaki Lacuesta, i explica la trajectòria d'un dels grups més mitificats del pop espanyol, Los Planetas. Que com ho fa? Doncs fugint de tòpics, utilitzant músic de debò per encarnar els protagonistes i, sobretot, submergint el públic sense filtres a la bogeria que envolta la creativitat, la tossuderia i el caos que embolcallen la creació de qualsevol obra mestra.